Denominació d'origen, amb Ernest Garrido.
Bona nit, tornem a una altra denominació d'origen. Avui, dia 10 de febrer, estem aquí amb en Jordi Déumal, que ha vingut aquí a la ràdio a ser entrevistat. Bona nit, Jordi.
Hola, bona nit.
Com anem?
De moment bé.
De moment.
De moment.
Molt
la
bé.
Situació de moment és bona.
Vale, menys, millor que sigui així. Com t'he explicat abans de començar, va un petit qüestionari al principi i després repassem tota la història, diguéssim, d'en Jordi Déumal d'aquí a Sant Celoni. Edat?
56.
Escola on vas estudiar?
A la Salle.
Actualment estudies o treballes?
Actualment treballo.
Un llibre que t'agradaria recomanar o que hagis llegit darrerament?
Bé, un llibre en concret, un llibres de psicologia, que són els que llegeixo més habitualment. Recomanar-ne algun, n'hi havia un que parlava sobre temes del cervell i que és un llibre molt interessant.
Escoltes Punt7 Ràdio?
De tant en tant.
De tant en tant. Allò, programes? Així? O el cotxe?
No, quan estic a casa i quan puc, perquè normalment estic a fora i viatjo sovint i no estic molt a casa. És a dir, no sóc un assidu concret.
Val. Un diari?
Jo em quedaria amb el periódico, en català, evidentment.
Una estació de l'any?
Potser em quedaria amb l'estiu.
Una persona que tinguis com a referent?
Una persona, podríem parlar el meu pare.
Un esport?
El futbol.
Ara dues, que són més centrades en Sant Celoni. Seny o negre?
Bé, jo normalment sóc seny, però vull dir, per mi, l'important és Sant Celoni.
Molt bé, ben dit. I per últim, potser una mica més difícil aquesta. Un racó de Sant Celoni?
Un racó? El pati de Can Ramis.
Aquest no ens havia sortit fins ara. Bueno, ja hem acabat el qüestionari.
Molt bé.
Si et sembla, Jordi, comencem parlant perquè molts, bueno, suposo que la gran majoria de les persones que ens estan escoltant et coneixen. Com sou en Jordi, sempre ha estat ficat amb gegantesc, molts anys de cap de colla, molts anys, no sé si inclús de president de l'entitat. Com vas començar a ficar-te en mogudes populars?
De petit, petit, ja. És una cosa que ja es du la sang. Evidentment, a partir dels 12-13 anys ja voltava pels carrers i a casa no hi parava mai. És a dir, havia fet teatre, havia fet ràdio, havia fet fins i tot cinema i el meu món estava en el carrer. Practicava futbol i compaginava totes aquestes coses amb els estudis, la feina, i el dormir era on te dedicava menys temps. És a dir, dedicava més temps a tot l'altre, menys a dormir. Em preguntes quan va sortir el tema del món de gegantesc, és a dir, la vida evoluciona, vas treballant, vas estudiant, hi ha un moment en què sortim amb un grup que és el Cometrem Bunsa, que és un grup d'animació, que suposo que tothom coneix, que és quan en Pep Tarragó anava davant i era el que portava la batuta d'aquest grup, i allà doncs, vas començar a conèixer un món nou, el món del carrer, i aquest món del carrer és aquest món del carrer que encara continuem ara. El vàrem iniciar amb el món de Cometre Munsa, que és el món dels pallassos, el món de fer riure, el món d'estar amb la gent, i al llarg del temps hem anat aquí al món dels gegants, que suposo que és el que anirem parlant mica en mica.
Exacte. Quin any es va fundar Geganters?
Bé, Geganters no es va fundar fins molt més endavant de que Cometre Munsa va deixar d'existir. És a dir, parlem de que Geganters va començar a ser com a colla de geganters l'any 1981, perquè és el primer record que tenim de Sant Celoni com a trobada fora de poble, que va ser a Sant Esteve de Palau Tordera. A partir d'aquest fet ens basem que el 1981 va ser la primera sortida dels nostres gegants fora de Sant Celoni, i d'aquí és on recuperem una mica la història de que fa 30 i pico d'anys que Sant Celoni té la colla que funciona. Però vull dir que no hi ha una cosa escrita ni establerta. Ens regim amb documents, ens regim amb records i ens regim amb fotografies. Però és el 1981.
O sigui, per tant, podríem parlar de punt clau, aquella trobada a Sant Esteve. A partir d'allà és quan es comença la història, la llarga història fins ara, de la colla geganters.
Exacte. La més forta a partir del 81 va venir el 82, que és com va remenar a Matadepera, que es va fer una trobada internacional i en allà és on es va començar a crear aquest boom geganter, no solament a Sant Celoni, sinó que a Catalunya. A partir d'aquí és on comencem a funcionar ja una mica deixant el que és el Cometrem Bunça i agafant el que és la colla de geganters.
Qui duia la batuta en aquests inicis de geganters?
Bé, els inicis de geganters la batuta la duia en Pep Tarragó, que és el que va començar a moure aquest món, va començar a anar a agafar els gegants que estaven abandonats en un racó del costat de la policia, en un graig, els varen treure, varen fer aquesta sortida de Sant Esteve, varen fer la festa major, i va sortir aquesta oportunitat d'anar a la Mata de Pera el 82, i en Pep és el que portava totalment la batuta d'aquest col·lectiu i és el que ens animava a tirar-ho endavant. Va ser en Pep Tarragó el que va començar-ho.
I d'aquí passem, si em deixo algun fet important, recorda-me'l, però d'aquí al 82 passem, anem al 89. Què va suposar per Sant Celoni ser ciutat gegantera? Com es va arribar a ser ciutat gegantera? Com es va desenvolupar tot això?
Sí, del 82 al 89 hi van 7 anys. Vol dir que el 82 va ser el, podríem dir-li, el primer boom en què, quan vam anar a Matar de Pera, jo parlo amb el títol personal perquè amb la resta de la gent n'he anat comentant, però vaig descobrir que hi havia un món màgic, que era un món que estava molt abandonat i que Mata de Pera, amb uns recursos econòmics molt forts en aquell moment i amb uns coneixements molt forts de gent d'Europa, va assolir portar moltes colles a Mata de Pera i va fer una trobada molt maca. A partir d'aquí em va començar a passar pel cap el fet de fer el mateix a Sant Celoni, però tot just aterrava. Tot just en Pep m'ensenyava com portava la geganta i com s'entrava i com se sortia i una mica com podia ballar. És a dir, vaig començar a enamorar-me d'aquest món, que encara hi continuo perquè realment puc dir que és un amor, i aquest amor, doncs, junt amb la meva dona, amb l'Anna, que des de sempre m'ha acompanyat, hem estat junts, el somni anava en que Sant Celoni assolís una festa, una gran festa, Sant Celoni tingués doncs uns gegants, que se'ns pogués conèixer tot arreu, que Sant Celoni pogués sortir, i a partir d'aquí, des del 82 al 89, el cervell, el meu, anava per aquí, els dels altres evidentment que també, suposo que n'hi havia que anàvem compaginats i que vàrem estar treballant molt i molt per arribar a que Sant Celoni fos ciutat gegantera ara fa 25 anys, l'any 1989.
Quan veu rebre la notícia que seria ciutat gegantera, ho veu celebrar?
Bé, és que la notícia es rep perquè Sant Celoni s'ha de presentar en una assemblea extraordinària i Sant Celoni té que fer una proposta perquè surti elegida ciutat gegantera en 1989. Però Sant Celoni es va presentar el 1988 per fer una ciutat gegantera el 1988, coincidint amb els 25 anys d'en Martí i de la Maria del Puig. Nosaltres vàrem anar, ens vàrem inscriure a l'Agrupació de Colles de Geganters de Catalunya perquè és el lloc on t'has d'inscriure per optar a tenir opcions a ser una ciutat gegantera, i vàrem anar en una reunió a Vilassar i en allà vàrem presentar candidatura per ser ciutat gegantera el 1988. En aquells moments, jo dono gràcies a qui fos perquè al llarg d'un any vaig veure que havíem après moltes coses, va haver un seguit de fets que ens van condicionar i que tothom apostava per Sant Celoni, i malauradament va haver-hi una mica, com a tot arreu del món de la política i de l'esport, com passa avui en dia, uns moviments estranys, i va guanyar Molins de Rei ciutat gegantera el 1988. Normalment jo les derrotes me les agafo amb esperit positiu, amb esperit d'aprendre, de fer coses, i vaig entendre que si hi havia ciutat gegantera en Molins de Rei 88 amb un seguit de fets que no eren doncs molt ben provocats per tota la situació, jo vaig entendre que Sant Celoni es tenia que tornar a presentar el 89. I ens van tornar a presentar el 1989, vaig fer propostes a l'Ajuntament, vaig fer propostes a l'Àrea de Cultura, vaig fer propostes a les entitats del poble, i Sant Celoni es va tornar a presentar per ser candidat al 89. Recordeu que quan vam anar al 89 teníem com a candidats Manresa, Reus, Igualada i Sant Celoni. És a dir, que teníem que lluitar amb aquestes tres potències ciutats de Catalunya. I sortir elegida ciutat gegantera del 1989, quan vàrem anar a Molins de Rei, penseu que allò és com guanyar una Champions, és a dir, la celebració, l'alegria, l'esclat, el saber que Sant Celoni pot acollir una ciutat gegantera va ser un fet molt important. En aquells moments jo tenia 30 i pico d'anys, vol dir que era madur però encara era tendre.
Veu rebre la notícia, o sigui, la notícia es rep el dia en què se celebra la festa en la ciutat gegantera anterior?
Exactament. Tu fas les propostes, cada poble fa la seva proposta, hi ha unes votacions secretes i una vegada acabes aquestes votacions doncs se sap quin és el poble elegit. I Sant Celoni va ser l'elegit, torno a repetir, davant de Manresa, Reus i d'Igualada.
Llavors, què va suposar a Sant Celoni la festa de la ciutat gegantera? Quan va ser? Com es va desenvolupar? Entitats que van participar?
Bé, jo vaig viure un abans i un després de Sant Celoni. És a dir, Sant Celoni, aquell poble que tothom deia és un poble tancat, és un poble que no col·labora, és un poble que no es mou, és un poble que no es viu. No sé si nosaltres vàrem fer-ho molt bé o el poble realment era com realment molta gent no es pensava que era. Nosaltres vàrem començar a moure'ns a nivell d'entitats, a nivell d'associacions de veïns, a nivell de particulars, a nivell de comerços, evidentment amb l'ajuda de l'Ajuntament, amb l'ajuda de l'Àrea de Cultura, i mica en mica tu t'adonaves compte que allò era una pinya tan i tan gran que era impossible que allò fallés. És a dir, aconseguir 700 voluntaris, aconseguir que vinguin 105 colles, aconseguir una cercavila per tot el poble on te surti tota la gent, aconseguir que tothom s'ho passi bé, que totes les colles que vinguin puguin estar, dormir, menjar, gaudir, ballar, estar amb voluntaris del poble. És a dir, una de les coses que vàrem encetar a Sant Celoni va ser que cada colla tingués un voluntari del poble, que el voluntari tenia una missió molt clara, que totes les colles es trobessin a gust. Si tenien un problema de salut, cap a la farmàcia, hospital, si tenien un problema d'anar a comprar, acompanyar-los a la botiga, i si tenien que portar-los a l'estació, si tenien que portar-los amb el cotxe, ho feien. És a dir, ens vàrem abocar tant i tant que jo dic que a hores d'ara, i això molta gent nova que ha vingut a la colla ho sap, i tu, Ernest, també has estat amb nosaltres, encara se'n parla. Fa 25 anys. Ara vam abocar-hi moltíssimes hores i molta il·lusió i un treball impressionant.
Clar, aquell dia, si parlem de dades, quantes persones aproximadament hi havia aquell dia dintre el camp de futbol de Sant Celoni, que és on es va fer la festa, per exemple?
Sí, estem parlant del 3 de setembre del 89, és a dir, la data la tinc gravada, evidentment. El camp de futbol de Sant Celoni, jo podria dir que quan vàrem entrar amb tota la gent estarem parlant d'un mínim d'unes 4.000 persones que poden entrar, poden sortir, es poden moure. Però per al poble, jo estic molt convençut que en aquells moments en podíem parlar de 8 i 9.000 persones, és a dir, en diferents espais, en diferents zones. Uns estaven a la plantada, uns estaven a la cercavila, uns estaven a la plaça, d'altres estaven esperant que baixéssim el passeig dels esports. Va ser una moguda impressionant, va ser una moguda que moltes vegades molta gent ens ha dit com és que no repetiu Ciutat Gegantera? Jo personalment mai a la meva vida repetiré una cosa de la que tinc un record tan gran, perquè compararia aquest record tan gran amb altres coses que potser no surten tan bé, i aquest record penso que ha de quedar per Sant Celoni.
Es pot repetir Ciutat Gegantera? Es podria fer? Es podria presentar una altra candidatura?
Es pot repetir Ciutat Gegantera, evidentment. I jovent de la colla m'ho havia dit, i jo els havia dit que si ells volien repetir Ciutat Gegantera, jo a títol personal els hi donaria tots els caps de mà que fossin, però que per mi el record del 89 els ajudaria i els animaria, i es pot repetir Ciutat Gegantera, evidentment. És com uns Jocs Olímpics, pots fer uns Jocs Olímpics amb anys diferents, és exactament el mateix. Però jo penso que el bonic seria que ho repetís una altra generació, amb unes idees diferents, amb un esperit diferent i amb un estat totalment diferents dels del 89.
Mai se sap què pot passar.
Mai se sap. Jo ho deixo a l'aire. Si hi ha gent que es vol animar o hi ha algú que es vol doncs, fer tot això, doncs endavant. Però torno a repetir que Sant Celoni el 89 va ensenyar al món, dic al món perquè en molts llocs de Catalunya i la resta d'Espanya, i ara perquè hi ha internet i problemes no hi era, però ens coneixia molta gent, perquè a Sant Celoni tenim una qualitat que sabem fer les coses ben fetes, i a vegades surten notícies que no són bones pels mitjans de comunicació, però almenys nosaltres intentem que les nostres siguin bones i que siguin d'un coneixement internacional.
Després de Ciutat Gegantera, podem parlar de llocs com Bòsnia, podem parlar de llocs com París, experiències diverses.
Sí. Comencem el 81, el 89 fent Ciutat Gegantera i tothom pregunta...
I ara què
fareu? Ara heu arribat al sostre del món, perquè heu fet el màxim de lo que es pot fer a Catalunya, però aquell sostre del món, senzillament, era a l'inici d'un llarg camí. És a dir, el 89 per molts va semblar que podia ser el final d'una colla, perquè ja ho ha aconseguit tot, però per nosaltres va ser l'inici d'un nou camí. Un nou camí en el que... descobrint un col·lectiu de gent impotentíssim que tenia la colla en aquests moments. Evidentment, també ara el té, però aquella època era una època en què la condició social, la condició laboral, la condició política, l'estatus, el nivell de vida, tot era molt més tranquil·litzador que ara, doncs et donava un estat d'ànim per poder-te arriscar. Llavors, a partir del 89... ens n'anem a fer grans reptes amb els gegants, perquè ens n'adonem que no ens hem d'estancar solament amb el que és una cercavila de pobles, sinó sortir amb els gegants. Hem anat a Bòsnia el 94, vàrem anar a Bòsnia després de la pujada al Turó de l'Home, és a dir, el 94 vàrem pujar al Turó de l'Home. Nosaltres érem una colla que ja, abans de pujar al Turó de l'Home, ja havíem anat a Barcelona a fer la cursa de Corte Inglés, perquè ens va semblar que teníem que fer més coses amb els gegants i vam anar a la cursa contra la fam que es va fer a Barcelona. A partir d'aquesta cursa contra la fam, que va ser la primera novetat que vàrem fer, vàrem anar a la cursa de Corte Inglés. Després de fer la cursa de Corte Inglés, on vàrem donar a conèixer els gegants a nivell amb caire esportiu, caire social i amb un caire molt més diferent, ens animem i diguem, anem a pujar els gegants al turó de l'home. Això és impossible, si això no es pot fer. Com que no es pot fer? Amb gent es pot fer tot. Tu motives la gent, els expliques, prepares un pla de treball, aquest pla de viatullaments, aquest pla de relleus, aquest pla que entre tots hem de pujar el Turó de l'Home, doncs vàrem pujar el Turó de l'Home. Però el que vam fer és pujar el Turó de l'Home amb un permís denegat, si algú ens escolta ara, igual em posen a la presó, però bé, teníem un permís denegat de tràfic, perquè vam voler fer-ho tan ben fet que vam demanar un permís de tràfic per pujar en el Turó de l'Home i ens el van denegar, però esclar, denegar un permís amb una carretera d'aquestes tercermundistes en aquella època, però finalment vàrem pujar i vàrem arribar al Turó de l'Home. Fins i tot vàrem arribar tant d'hora que havíem enviat una carta a TV3 i quan tornàvem TV3 pujava per filmar l'arribada. És a dir, vàrem sortir de Sant Celoni abans de les 6 del matí i arribàvem al coll del Turó de l'Home a les 11 esperant un col·lectiu de gent per pujar tots junts fins a dalt al cim al voltant de les 12. A partir d'aquí, en Ramon Fogaroles un dia doncs em comenta que li faria molta il·lusió, com que ell estava en tema de pallassos, tema d'animació, de portar els gegants a Bòsnia. Evidentment, tots els que em coneixen saben que sóc una persona que mai dic un no faig com determinats estaments que sempre diuen que no, jo normalment escolto i... Quan rebo aquesta notícia de que Sant Celoni pot anar a Bòsnia, de que Sant Celoni pot anar amb els seus gegants a donar un somriure a uns nens que ho han passat molt malament, amb unes famílies totalment destrossades, evidentment, doncs jo dic que sí, ens reunim, en parlem, situacions tenses, estranyes, confuses, no és fàcil, i finalment la colla de geganters de Sant Celoni, doncs jo personalment no vaig poder anar i per motius laborals van estar a Bòsnia. Una experiència guapa, una experiència bonica i divertida.
Sí, jo vaig tirant cronològicament més endavant, eh? Bueno, arriba també, que ara m'ha vingut al cap, una amistat de fa molts anys amb una colla com Sona Vilafranca de Conflent. Com va començar aquesta amistat amb aquella colla? Jo personalment hi he estat amb vosaltres i també és un cap de setmana de la Setmana Santa que vas allà i t'ho passes molt bé. Però com va ser l'inici d'aquesta amistat?
Bé, l'inici d'aquesta amistat és... Quan nosaltres ja comencem a intentar pujar algun cim a nivell de Catalunya perquè se'ns conegui una colla gegantera, emprenedora i muntanyenca, i fem uns cablets especials i ens preparem per pujar aquí dalt a les Agudes, i vàrem preparar els cablets per pujar a les Agudes per veure aviam com anaven aquests cablets. I ens van anar molt bé. I un cop havíem provat de pujar a les Agudes, després d'haver fet el Turó de l'Home, aquest cim més emblemàtic que tenim aquí a l'entorn, doncs ho vam comentar amb uns companys i vam veure que el Canigó era un cim emblemàtic que ens uneix la Catalunya Nord amb la nostra Catalunya, que diuen és Catalunya Sud, I doncs vàrem voler anar a descobrir aquest cim que és el Canigó. D'on també aquesta amistat? Doncs molt bé, nosaltres tenim la costum que quan anem a fer una aventura normalment anem a mirar el terreny, el territori, i ens estudiem tot. Doncs vam anar al Canigó, vàrem anar pels voltants. Nosaltres volíem pujar-ho el mes de juny del 96 i vàrem anar-hi l'abril i el maig per veure com era el camí, com s'hi arribava amb 4x4, perquè has de fer una pista molt llarga. Vàrem anar fins al refugi de Quartalets, vàrem estudiar la situació, vàrem pujar, vàrem arribar dalt, vàrem veure que era factible fer uns gegants si les condicions meteorològiques eren bones, i vàrem posar data i vàrem dir, doncs ens anem aquest any doncs, a pujar al Canigó. Agafem els estris, agafem furgonetes, agafem tota la gent que vulgui col·laborar una vegada més, gent de la colla, gent de fora, i ens anem a pujar al Canigó. Quan anem cap a Prades, un cop arribem a Prades, que és on t'has de pujar amunt, va haver-hi un senyor de l'organització, perquè nosaltres vam anar per la Flama, és a dir, nosaltres anàvem el dia de la Flama, un senyor ens va parar i va preguntar qui era el responsable de la colla, evidentment en aquell moment encara seguia sent jo, i em van dir que volíem parlar amb mi un agent de Vilafranca de Conflent, que se n'havien enterat d'aquesta notícia i que volíem pujar nosaltres amb els seus gegants a pujar al cim del Canigó. I evidentment, doncs sí, evidentment, benvinguts, i si som quatre, doncs som quatre i endavant. I després vàrem pujar junts amb ells, vam passar unes anècdotes a la pujada perquè varen canviar el recorregut, vàrem haver de passar per un camí que la furgoneta no passava, vam haver de canviar els nostres llegants amb una seva furgoneta, i ens vam conèixer doncs, amb en Gerrit, que és el noi que sempre parlem, que sempre ven aquí, en Gerrit, això, doncs, una relació. Ell ens va ajudar al moment de pujar, llavors vam haver de tornar a baixar a Prades, pujar per la part de darrere, i vàrem arribar doncs, al refugi per l'altre costat, amb la caravanda, que quan arribàvem al refugi la temperatura ja era sota zero, estem parlant d'un Sant Joan atípic, vaig poder compartir sopar amb el Codonyà, perquè ens va fer una entrevista a nivell de TV3, i bé, l'experiència era que nosaltres teníem que pujar l'endemà al Canigó. Ens vàrem a llevar i a dalt del Canigó estàvem a 6 sota 0. En Gerrit i la Joel, que són els representants d'aquesta colla en aquell moment, muntanyancs nats, vàrem mirar amb ells, aviam què fèiem, i vàrem decidir intentar pujar. Però com vàrem començar a pujar, molt fred, molt vent, la gent que venia per passar-s'ho bé no s'ho passava bé, aquests grans muntanyencs potser s'ho passaven bé, però va haver-hi un punt en el que vaig tenir que decidir de tirar enrere o tirar endavant, i vaig decidir tirar enrere. És a dir, tirar enrere vol dir abandonar aquella aventura i deixar-la per un altre dia. Per què? Perquè veia que la situació del col·lectiu no ens duia dalt, sinó que duia dalt només els més valents, els més habituats a l'alta muntanya. Vam tirar enrere i la relació de Vilafranca de Conflent, doncs on també, doncs perquè aquesta gent, com vam tirar enrere, jo els vaig dir que tornaríem a anar-hi i que intentaríem pujar-hi, i va ser quan vàrem marcar una data cap de 15 dies i els vaig dir que tornaríem a intentar pujar al cim. Ens vam canviar telèfons i allò que penses, et tocarà, no tocarà, ens tocarem, quedarà en el buit aquest... No, no, vàrem parlar amb ells i al cap de 15 dies van sortir d'aquí de bon matí i vam anar a fer el Canigó, i en Gerrit, la Joel i tota una sèrie de gent ens esperaven allà per tornar a pujar al Canigó. I d'aquí ve aquesta gran relació, perquè precisament ells com a grans muntanyencs ens van ajudar a pujar com a geganters, i al cap de molts anys vam entrar que l'anècdota més bona és que ells, muntanyencs, escaladors, gent habituada a la muntanya, esquiadors, ells varen sospesar molt quan se'n van enterar que una colla de Catalunya Sud, de Sant Celoni, anava a pujar al Canigó, la muntanya que tenen allà davant, i ells deien, si això és impossible, pujar amb uns gegants. No es pot pujar, si... com vols pujar amb uns gegants? És clar, i ells varen venir nosaltres perquè volien descobrir si realment era possible o no era possible. I les vegades que n'hem parlat, varen dir que ells varen veure que amb gent, amb aptitud, amb estat d'ànims, amb ganes es puja. I al cap de 10 anys els vaig fer la proposta el 2006 de pujar amb els seus gegants, i vàrem repetir l'anècdota de pujar el 2006 amb els gegants de Vilafranca al Canigó. És molt, molt llarg d'explicar, però bé.
No, però és curiós, és una dada curiosa. Perquè, bueno, ara els gegants no només han pujat al Canigó i al Turó, sinó que també han pujat al Pedraforca.
La geganta va pujar al Pedraforca. Hem pujat al Puigmal.
Al Puigmal, que sí, o sigui que són muntanyecs, han baixat esquiant, s'han banyat a la platja de Calella. Són dades curioses que, a part, se li hauria d'afegir una altra molt important, i que jo també vaig tenir el plaer, en aquest cas de ser-hi, que va ser el camí a Santiago. Després de la pujada a Montserrat, què va passar en aquell dinar?
Sí, sí, anem a Montserrat, sortim d'aquí a peu a Montserrat, i com tantes vegades que diuen els geganters, aniran a Montserrat a peu, i que sembla que no pugui ser, doncs tot és, no? Perquè potser sí que tenim una mica l'avantatge que ho calculem tot i estudiem la logística molt i molt bé i arribem a Montserrat i ja vam assolir el 2007 i allà doncs surt la veu d'en Miquel Vega que diu camí de Santiago, camí de Santiago. Evidentment tots prenem nota, jo també prenc nota, les coses s'han de deixar madurar, s'han de deixar passar i has de potser buscar la dada determinada o l'any determinat que a un grup de gent els hi vagi bé. El 2010 era la dada perquè era l'any Jacobeo i precisament el 2010 va ser l'any que vàrem estar allà. I re, no es pot fer broma amb aquesta colla.
No, quan, no pots fer ni una. Això està demostrat.
Quan fas broma, vés amb compte perquè aquesta broma em pot sortir malament.
La deixen arraconada sí. I al cap de 3 anys o 4 surt. No. També va ser una altra experiència, des del Cebreiro, 160 quilòmetres,
sí.
Carregant gegants, també es deia que era impossible, i al final va acabar sortint. I abans de parlar de la més propera, per dir-ho així, que és la Tri-Walker, que ara en parlarem, l'última gran bestiesa, per dir-ho així, va ser la Marató de Barcelona. També va ser una altra fita, que es... com va sorgir?
Bé, la fita de la Marató va sorgir quan anàvem a córrer, que sempre anem un col·lectiu de gent i que doncs, ens ho passem bé corrent i enraonant, i així no anem a córrer per fer temps, sinó perquè ens ho passem bé corrent, i hi ha gent que fa mitges maratons, hi ha gent que fa Ironman, hi ha gent que fa doncs, marxes populars, i tot corrent va sortir el tema d'intentar fer la marató, i evidentment quan es parla de fer una marató dius aquesta marató no es pot fer perquè no estic preparat, perquè un no pot, perquè són molts quilòmetres. I el repte va ser dir, bé, si anem a fer la marató i la fem amb la geganta, perquè sembla que l'objectiu de portar la geganta doncs t'empeny més a poder arribar i a poder l'acabar. La veritat és que va ser doncs, un primer comentari de dir, anem a intentar fer la marató amb la geganta perquè puguem veure la nostra geganta corrent amb la Marató de Barcelona. A partir d'aquí, primer la bestiesa és gran, t'estudies la situació, t'estudies com es pot fer, perquè de tota la gent que vàrem anar a fer la marató, que eren 22 persones, només 6 la vàrem acabar tota, i els altres la vàrem fer per trams i ens van ajudar a portar la geganta perquè pogués sortir i arribar a Plaça Espanya i pogués, sota Montjuïc, perquè pogués fer tots els 42 quilòmetres. És el mateix, és un treball de logística, és un treball d'equip, és un treball de ganes d'anar-hi, és un treball de fer coses.
Per tant, veus ser 6 persones, incloent tu, qui va acabar els 42 quilòmetres de la Marató de Barcelona?
Sí, 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 sí. Jo no tampoc m'ho creia que pogués fer la marató i vaig veure que sí, que era possible. No sé si per la geganta o pel grup o per la preparació que duia, però sí.
Clar, perquè veu tardar 4 hores i...
4 hores 50 minuts. Però vull dir que el ritme era molt normal, era molt de passar-s'ho bé, no era un ritme...
Extremadament alt. Clar, per vosaltres, dur la geganta pels carrers de Barcelona corrent 42 quilòmetres i el fet d'arribar a Plaça Espanya, arribant, acabant la marató, què va suposar per vosaltres? No només com a col·lectiu, sinó com personalment, quina és la sensació que et queda dintre el cos?
Bé, bueno, jo puc parlar de la meva, dels altres no la sé. De la meva, com a responsable de col·lectiu i a títol personal, per la il·lusió que tenia, quan tu estàs al quilòmetre 41 i mig i t'acostes cap al 42, que ja veus l'arribada, tu te n'adones que la marató és una cosa d'aquelles que mires per la televisió i que penses que tu mai arribaràs a fer-ho i que és gairebé impossible que ho puguis fer, però no solament això, sinó que tu has aconseguit que tot un col·lectiu de gent cregui en aquest projecte, que tot un col·lectiu de gent empenyi perquè entre tots portem a la Maria del Puig arribant allà, i te n'adones que no solament tu, sinó que tots plegats, i no saps ben bé qui és que ha ajudat en aquí o com ens hem ajudat tots, però hem aconseguit que la Maria del Puig entri. És una satisfacció en el que es barreja un estat d'emoció, un estat de cansament. És un fet de dir que s'acabi el món, que a mi m'és igual, perquè hi han coses que tu has aconseguit a nivell col·lectiu, a nivell individual, que que molta gent moltes vegades no s'ho ha plantejat, i jo des d'aquí animo a tota la gent que tingui un projecte, a tota la gent que tingui ganes de fer coses, a tota la gent que li passi una cosa pel cervell que li sembli que no es pugui fer, que no ho abandoni, perquè les coses totes es poden fer dintre d'un terme, evidentment, però que no ens abandonem en dir això no es pot fer, perquè la marató és d'aquelles coses que la vàrem treballar i la vàrem tirar tant endavant que quan en vàrem arribar, doncs, la sensació era d'una felicitat que no es pot descriure, de dir l'emoció, ganes d'explicar-ho, ganes de viure-ho, ganes de veure-ho i ganes de compartir-ho.
I tirant ja més cap al present, una altra fita que encara no ha estat feta, però hi ha molta probabilitat de que s'acabi fent. Bueno, no sé si falten temes de col·laboracions o alguna cosa, però la Trey Walker la tenim a 2 mesos, no?
26 d'abril, sí, sí. El tenim ja a tocar. Un altre repte més, aquest cas. És un repte diferent en el que penso que tota la colla s'ho pot passar bé, perquè tot i que surten 4 persones des d'Olot fins a Sant Feliu de Guíxols, tenim l'avantatge que anem amb el gegantó i que tothom que vulgui, tots els geganters de les escoles, tota la gent del poble que vulgui, és a dir, que pot participar, és una via oberta, és una via verda, que són 5 quilòmetres, és a dir, tenim temps suficient com perquè tothom pugui portar el gegantó, com perquè ens puguin acompanyar, ens puguin, doncs, animar, puguin compartir amb nosaltres les nostres vivències, i una setmana abans decidirem qui són aquestes 4 persones, però a part de qui siguin, el més important és que una vegada més la colla fa un repte, en aquest cas solidari, Intermón, per una causa, i anem a gaudir d'un dia, anem a gaudir d'una festa i anem a que la part de la Garrotxa, que no ens ha vist de tanta estona seguida, doncs ens pugui veure fins que arribem a l'altra punta de la platja i que pugui gaudir dels gegants de Sant Celoni.
Com va el tema de finançament? Perquè són 1.500 euros, si sí. No m'equivoco.
Ara estem a la meitat, ara estem a la meitat. Som optimistes i pensem que no hi ha cap problema.
Com ho pot fer la gent per col·laborar?
Bé, per col·laborar, si entra directament a la pàgina web de la Trey Walker, ja veuran allà que ja som el grup 88, es pot inscriure a través del Facebook de la Colla de Geganters, també pot fer aportacions. I si no, a títol personal, si algú té algun dubte, doncs ja sap el nostre correu, el nostre web, el local on estem. És a dir, que a nivell de mitjans ja n'hi ha, i a nivell de comunicació qualsevol cosa és bona, però vull dir que la gent sàpiga que som el grup 88 i que som la colla de geganters i que estem inscrits a la Trey Walker.
Per tant, animem tothom a col·laborar, que estan a la meitat del camí, tenen 2 mesos i mig gairebé per assolir-ho. Però bé, com dius tu, s'ha de ser positiu, serem positius i s'aconseguirà seguríssim, perquè és el que dius, no se li pot fer qualsevol broma en aquesta colla.
No, no, no. Bueno, això es demostra que quan tu tens un repte, si realment el treballes, el consensues i aconsegueixes que tothom tingui la mateixa il·lusió per aconseguir-lo, difícilment aquest repte pot quedar en el camí. És a dir, si els mitjans humans, els mitjans econòmics, els mitjans de logística estan ben treballats, si hi ha un estudi fet previ, nosaltres normalment les coses, quan les tirem endavant, és perquè creiem que es poden fer. Si un dia hi ha un mitjà meteorològic, com aquell cas del Canigó, o algun altre tipus de mitjà que se'ns posi pel mig del camí, el que no fem és jugar-nos la vida per poder assolir allò. Primer, gaudir, i llavors que surti aquesta activitat endavant.
Molt bé. Tens un gegantó. Això la gent ho sap. Com va sortir en Mau? D'on va sortir en Mau?
Bé, en Mau va sortir de tot el col·lectiu de la colla que varen decidir, quan Sant Celoni feia els 15 anys de gegants, que era l'any 96, a fer un gegantó, i que aquest gegantó, doncs, fos la meva persona. Evidentment que et fa molta il·lusió, en aquell moment em va fer moltíssima il·lusió que em fessin un gegantó per mi. Normalment jo sóc de les persones que els que em coneixen saben com sóc. Quan em van fer el gegantó per mi vaig pensar, perquè no el feien per altra gent que potser s'ho mereixia més que jo. No sé si m'ho mereixia o no m'ho mereixia, és a dir, benvingut sigui el gegantó. Evidentment, és un personatge que m'agrada molt que Sant Celoni el tingui, m'agrada molt que tinguem un gegantó, es digui Jordi Mau, es digui Pepet de les Pelotes, o es digui com vulguis dir-li, perquè per mi aquest gegantó, doncs, és el fruit de que una colla va estar 15 anys treballant, de que va estar 15 anys fent coses. Aquest gegantó el va portar gent jove que va començar amb els gegants i va continuar amb els gegants gràcies a aquest gegantó. Aquest gegantó el tenim perquè la gent que vulgui venir amb la colla el pugui portar i el pugui dur als llocs on ho vulgui. I aquest gegantó, que s'anomena en Jordi Mau, que sóc jo, doncs és un personatge que estarà sempre voltant per Sant Celoni, però vull dir que té la meva cara, però si se li va posar una careta per fer una altra cara, si se li va posar una altra cosa, cap problema, perquè en cap moment no té que ser una cosa tancada, és un gegantó obert, que tothom ho pugui dur, ho pugui gaudir, i la veritat és que estic molt content de que Sant Celoni tingui un gegantó i estic molt content de que hagin passat més de 15 anys i encara pugui estar amb aquesta colla i pugui compartir i explicar aquestes anècdotes.
I a més, bueno, parlant de tot això de la Trey Walker i del gegantó, és la primera gran moguda que es fa amb el gegantó, no? Sempre hi ha hagut el gegant i la geganta, o la geganta en el cas de la Marató de Barcelona, però en aquest cas serà el gegantó qui recorri els 100 quilòmetres d'Olot fins a Sant Feliu de Guíxols durant el temps, doncs, que faci falta.
Sí, evidentment el gegantó mai ha sortit amb mogudes concretes, i aquesta vegada, doncs, la gent que anaven a fer la Trey Walker varen proposar de portar el gegantó. La proposta va ser de la gent que volien fer la Trey Walker. I el per què el gegantó? Doncs molt senzill, perquè tinguent en compte que la Trey Walker són 100 quilòmetres, el gegantó pesa uns 8 quilos menys que la geganta. 8 quilos en un tram de 2 o 3 quilòmetres no és res, però en un tram de 100 quilòmetres són molts de quilos, i va semblar que si els 4 que també corren han d'anar portant el gegantó molta estona durant el recorregut, no valia la pena portar un excés de pes, i portar el gegantó també seria una cosa bona, perquè, i fins i tot perquè la gent sapiguessin que tenim un gegantó.
Per últim, per anar acabant, et demanaria que em diguessis una cançó per tancar el programa. La primera que et vingui al cap, la primera que pensis, mira, doncs jo sóc un enamorat d'aquesta cançó, et diré aquesta, el que tu creguis.
Bé, amb cançons, la veritat és que tinc el problema dels noms de les cançons que no me'n recordo. Hi ha una cançó que és la que vàrem escoltar en la gravació de la Marató, que és una que vàrem posar nosaltres, però és una cançó que em va quedar molt marcada.
Bé, doncs fins aquí haurem acabat el programa d'avui. Gràcies, Jordi, per haver vingut, per haver estat entrevistat i per haver-nos explicat totes aquestes curiositats que molta gent sap, però que també cal anar recordant, perquè són curiositats maques, són curiositats amb moments, com tu has dit, màgiques, i que cal veure, doncs, que Sant Celoni és un poble ric en cultura gegantera, en falera, que en diem, i res més. Moltes gràcies.
Molt bé, res, esperar que d'aquí uns anys encara això continuï viu i que pugui venir una altra persona a explicar-vos totes aquestes aventures.
Seguríssim que sí, jo n'estic convençut.
Molt bé.
I res, vosaltres, acabem avui el programa una mica més llarguet que altres, avui sí que l'hem allargat una mica més, i res, ens escoltem dilluns que ve a 9:45, fins una altra. Ricochet, you take your aim, fire.